Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Un desnonament a Eivissa, el tercer del darrer mes, ocupa la primera plana de l'actualitat de nou avui. No ha estat un assentament d'infrahabitatges. El desallotjament d'aquest matí s'ha produït en un local comercial a Vila, que es va llogar com un supermercat, però fa anys que s'explotava com a alberg il·legal. Hi residien una vintena de persones de manera precària i insalubre, que avui, en arribar la comitiva judicial, ja havien abandonat l'immoble. Per això, el llançament ha estat ràpid i sense incidents. És el primer d'aquesta setmana marcada pels desnonaments, amb tres més previstos a Palma, segons han alertat les entitats socials que donen suport als afectats, tot i que el que estava programat avui al barri de Son Oliva ha quedat ajornat uns dies. Episodis que il·lustren una crisi de l'habitatge que un dia més ha generat una topada política al Parlament, on l'oposició retreu al govern l'eficiència de la manca d'eficiència de les seves polítiques, mentre l'executiu ha anunciat canvis per millorar un dels programes estrella en la matèria, el de lloguer segur. En uns minuts podrem sentir uns i altres protagonistes aquest dimarts 12 de maig. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per una sentència del Suprem clau per als treballadors interins.
El tribunal estableix que indemnitzar per acomiadament és suficient per compensar l'abús de la temporalitat d'aquests treballadors. És a dir, només podran adquirir la condició de fixos si superen una posició.
Els futurs docents de les Balears parlen més català que la mitjana, però necessiten reforçar-ne les competències.
És una de les conclusions de l'informe elaborat per la UIB sobre usos lingüístics dels alumnes de la Facultat d'Educació. Tenen un perfil sociolingüístic diferenciat del conjunt del jovent en predomini dels catalanoparlants i els bilingües.
Confirmat el positiu en antivirus de l'espanyol que va viatjar en el creuer.
L'home es troba en quarantena a l'Hospital Gómez Ullà i ja presenta símptomes. L'OMS admet que poden sortir més casos, però manté que el risc d'un brot més gran és baix.
A Mallorca, el quiosquet d'obra de la platja de Son Moll, a Capdepera, ja és un munt de runes. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Un equip d'operaris l'ha esbocat avui matí en compliment de la llei de costes. Tenia una concessió antiga caducada 2009 que no es podia renovar. El GOP va denunciar el 2004 explotació il·legal. Llavors el Ministeri va fer un requeriment a l'Ajuntament que s'ha materialitzat avui.
Els 700 abonats a les urbanitzacions de Sacaleta, Sant Andrià i una part de Cala Blanca, de Ciutadella, ja tornen a tenir aigua potable. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'adquisició de l'empresa Aigües Cala Blanca per part de l'Ajuntament ha permès fer-hi arribar aigua dessalada i reduir així el nivell de nitrats existents. Les darreres analítiques han confirmat que l'abastiment és apte per al consum humà. La instal·lació d'una canonada permet mesclar l'aigua tractada amb la dels pous malmesos i millorar-ne la qualitat. Amb tot, el consistori adverteix que amb el previsible increment de la demanda de cara a l'estiu és probable que els nitrats tornin a incrementar-se.
Mentrestant, a Eivissa tan sols ha reutilitzat un 2,5% d'aigua depurada durant 2025. Són les primeres dades de l'informe de sostenibilitat de Eivissa Preservation. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Un informe que alerta que és una dada insuficient amb la sequera que pateix l'illa. L'entitat ecologista adverteix que s'està desaprofitant l'aigua sobrant de les depuradores. Diu que s'haurien de seguir exemples com el de Xipre, també sotmesa a una elevada pressió turística i problemes de sequera, però on s'utilitzen el 69% de les aigües residuals per regar.
En els esports, pendents del Mallorca, que visita demà el Getafe en una jornada decisiva per la permanència. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Avui s'encetarà la jornada 36, una jornada vital pel que fa a la lluita per a la salvació del Mallorca a primera divisió. Els vermells, que depenen d'ells mateixos, cercaran sumar 3 punts demà al camp del Getafe per acostar-se a l'objectiu quan resten 3 partits. De Michelis, que ha parlat avui en roda de premsa prèvia, recupera Pablo Maffeo després de complir sanció, però té la baixa segura de Samu Costa sancionat, a més de les baixes ja sabudes de Raillo, Mateu Josef, Kalumba, Beristron, Jan Sales i Kumbula. I en bàsquet, ja és oficial, Alberto Antuña serà l'entrenador de l'Azul Marino en l'estrena de l'equip mallorquí a la Lliga Femenina.
I completam la portada amb la previsió del temps. Marc Alentei, bon dia.
Bon dia. Després d'un dematí amb el cel estirat, han arribat ja els núvols en el sector d'Eivissa i Formentera i posteriorment ja són presents també a Mallorca i Menorca. Aquestes pròximes hores tindrem estones de cel tapat, fins i tot poden arribar a caure quatre gotes, com ja ha passat, principalment a punts del sud i est de Mallorca, i ja a darrera hora del dia el cel s'ha de tornar a destapar. Tot això amb vent del sud-oest, que bufaran cots moderats arreu de les illes. Per tant, la situació marítima lleugerament alterada, sobretot, com dèiem, a les costes exposades al sud i oest de cada una de les illes. Temperatura que no canvia gaire respecte als valors d'ahir. Tornarem a repetir aquestes màximes que han de quedar, en general, entre els 22 i 26 graus. Per demà, jornada de més sol, sobretot cap en el sud de les illes, amb ambient més variable cap en el nord.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada aquest matí, s'ha desallotjat un local situat al centre d'Eivissa. Es va llogar com a supermercat, però s'ha explotat durant anys com a alberg il·legal i residien una vintena de persones de manera precària i insalubre.
El desallotjament s'ha iniciat a les 10 del matí i en manco de mitja hora l'establiment ja estava precintat. Hi residien de manera precària una vintena de persones, però avui de matí ja no hi havia ningú. Segons l'advocat de la propietat, Jaume Roig, el local presentava un estat deplorable.
Pues està dividit en possiblement 11 habitacles, en pla dur, i molta merda, i no, insalubritat radical.
La persona que va llogar aquest local com a supermercat hi va habilitar una desena d'habitacles, com escoltàvem, i els ha explotat, cobrant entre 400 i 500 euros mensuals als treballadors que hi malvivien, transformant l'establiment en un alberg il·legal, escenari de tensió, baralles i episodis violents, tal com relata un dels veïns de la zona, Miguel Aguado.
Creo que era un ex inquilino que lo habían echado, no sé si porque dejó de pagar o por lo que fuera, y un día que volvió, pues empezó a echar todos los trastos que había dentro fuera, destrozó un coche lanzando los enseres de dentro.
Els propietaris van denunciar l'ús no autoritzat i l'impagament del lloguer del local i l'Ajuntament va presentar una demanda per insalubritat detectada en una inspecció, la qual cosa ha acabat amb aquest desallotjament d'avui.
Davant de la crisi de l'habitatge a Eivissa, el Col·legi d'Arquitectes de les Balears reclama mesures urgents. Avui han presentat un document amb 5 grans propostes per intentar frenar una situació que, afirmen, està expulsant residents de l'illa. Esther de Miguel.
Segons l'informe de FOESA, Eivissa és la regió d'Espanya amb més exclusió social. Un 20% de la població es trobaria en aquesta situació. A més, 3 de cada 10 residents es plantegen abandonar l'illa i un 43% d'ells viu en situació d'integració precària. Mentrestant, el preu de l'habitatge ha pujat un 41% des de 2018, mentre que els salaris només ho han fet en un 3,3%. També preocupa el nombre d'habitatges buits, a Sant Joan, per exemple, representen el 35%. Davant aquesta situació, el Col·legi d'Arquitectes de les Illes reclama un pacte territorial a llarg termini i una revisió dels planejaments urbanístics perquè aquests permetin créixer en altura i construir més habitatge plurifamiliar. És el president de la demarcació d'Eivissa i Formentera al Col·legi d'Arquitectes, Lluís Oliva Munar.
Tenim plans urbanístics que encara estan vigents i modificació d'alguns que contemplen una intensitat de 400 metres quadrats de parcel·la per una vivenda amb parcel·les de 500 metres mínims per fer plurifamiliar. Això fa que amb una parcel·la de 500 metres quadrats només puguis fer una sola vivenda plurifamiliar, la qual no té cap tipus de sentit.
També proposen reforçar la inversió pública en habitatge social i mobilitzar els habitatges buits amb garanties jurídiques per als propietaris. És de nou Lluís Oliva Munar.
L'intenció és mirar donar incentius i forçar una miqueta a que tota aquesta vivenda que està fora utilitzar-la entri en el mercat i pugui donar resposta a la gent que ho necessita.
Finalment, veuen imprescindible la inversió pública en infraestructures hídriques per donar cobertura al creixement poblacional.
El desallotjament s'ha produït a Eivissa, però a Palma la jutgessa ha donat uns dies de marge a una família que havia de ser desnonada avui del seu pis a la barriada de Son Oliva. Són una parella i el fill d'ella, de 23 anys, que no han pogut fer front al lloguer de 1.600 euros que li exigeix la propietat i ara han d'abandonar l'immoble sense tenir cap alternativa d'habitatge. És un dels tants casos que, segons la plataforma Stop Desnonaments, es produeixen a diari a les ciutats balears, però aquesta setmana hi ha previstos altres dos a Mallorca, entre els quals el d'una família amb dos menors amb discapacitat, Olivia Navarro.
En tots els casos, la plataforma actua per assessorar els afectats, ja que sovint es troben en famílies vulnerables que desconeixen els seus drets. El cas d'avui és el de Gabriela, origen uruguaià, i ara està tramitant els papers per legalitzar la seva situació. Vivia en un pis de tres habitacions amb la seva parella i el seu fill, però després d'acumular feines en negre i mal pagades, no ha pogut fer front al pagament del lloguer i ara els tribunals l'obliguen a abandonar aquest immoble. Ells, però, no tenen on anar.
Jo no puedo pagar un piso de 1.500 euros. Y creo que nadie está en esa posición de pagar ese dinero. Entonces estaría bueno que hagan algo para que la gente tenga accesibilidad a la vivienda. Y los refugios también están tapados de gente, porque yo acudí para ir a un refugio y también no hay lugar. O sea, ¿qué te queda? ¿Dormir en una plaza, en la calle, con mucha gente?
I molt a prop d'aquest pis de Gabriela, al carrer Eusebi Estada, hi ha un altre immoble. Viu una família amb dos menors amb discapacitat que també tenen ja ordre de desnonament per aquesta mateixa setmana. Al Llevant de Mallorca també hi ha prevista una altra execució en comitiva judicial. Un degoteig de casos que, segons explica la plataforma, es repeteixen cada setmana sense que, diuen, es prenguin mesures efectives.
Mentrestant, a Menorca, la nova oficina insular de l'habitatge obrirà portes aquest divendres. S'ubica al carrer Fernández de Angulo de Mahó, en les actuals dependències de l'Ibavi, Excel.
L'objectiu d'aquesta oficina és donar assessorament jurídic i social per assumptes relacionats amb l'habitatge, tant a llogaters com a propietaris. Encara no està operativa i ja l'Ibavi ha recollit més d'una vintena de sol·licituds d'atenció de persones interessades. També comptarà amb una seu a Ciutadella a l'edifici de l'Ibavi del carrer Pius VI. Dolfo Vilafranca és president del Consell de Menorca.
Això és una mostra de coordinació entre administracions, entre Consell Insular i l'Ibavi, és a dir, Govern Balear, d'oferir serveis complementaris amb un objectiu comú, que al final assessorar de la millor manera i intentar trobar solucions en a qui més ho necessita.
L'empresa a la qual s'ha concedit la gestió és Factoria Gestión y Consultoría, que ja ofereix serveis similars en l'àmbit estatal. Guillermo Pariente és el responsable de coordinació de projectes a nivell nacional.
Gestionamos más de 70.000 viviendas públicas, gestionamos programas de todo tipo de intermediación en materia de vivienda, oficinas de rehabilitación, registros públicos de vivienda. Y es lo que buscaremos, tratar personalmente cada dificultad, cada situación personal, desde un punto de vista de asesoramiento legal, desde un punto de vista de acompañamiento, de búsqueda de recursos, de posibilidades que haya de ayudas.
L'Oficina Insular d'Habitatge disposarà d'un equip multidisciplinari format principalment per professionals de treball social, assessorament jurídic i suport administratiu.
L'habitatge assumpte que marca també la sessió parlamentària d'avui. En uns moments aprovarà la presa en consideració de la nova llei de capitalitat de Palma després de 20 anys. Suposa doblar la injecció econòmica del govern a l'Ajuntament de 30 a 60 milions anuals. Marta Puyal, teu cambra autonòmica, bon dia.
Bon dia, Alba. La Jaime Martínez ha defensat aquí al Parlament la proposició de llei com una oportunitat històrica i assegura que garantirà les reserves d'habitatge protegit. De fet, el Partit Popular ja ha dit que corregirà la proposició de llei per garantir-ho. Ho va criticar més i el Bala els acusa de voler polemitzar sobre una llei que serà bona per la ciutat.
Ha volgut tenir una excusa per dinamitar una llei que és bona per Palma i jo el que els faig és convidar-los a que millorin aquest article i que l'Ajuntament de Palma, la seva voluntat és blindar, com està fent, que hi hagi oferta de vivenda protegida.
I divendres s'aprovaran novetats en el programa Lloguer Segur, segons ha avançat la presidenta Provenç. Una és que es donaran facilitats als propietaris per reformar pisos si aquests es comprometen a posar-los a disposició del govern. El diputat Josep Castells, de Més per Menorca, ha qüestionat l'eficàcia del programa.
Turistes d'arreu d'Europa es dediquen a comprar massivament els habitatges que haurien de ser per als residents. I la veritat, la dura realitat, és que vostès no tenen cap mena de mesura per atacar aquest problema.
Vostè xerra amb sos milers de petits propietaris, perquè som una comunitat de petits propietaris que prefereixen tenir casa seva tancat perquè tenen por.
I el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha assegurat que l'IBAVI investigarà la denúncia del Partit Socialista sobre les presumptes irregularitats d'Albala d'Eivissa per la compra d'un local. Davant les crítiques de la socialista Irantxu Fernández, el conseller ha defensat l'actuació de Rafa Triguero.
Un xollazo a la seva mateixa finca. Un local que duia uns 20 anys buit i al que ara només li feia falta que l'Ajuntament aprovés que just aquella zona es pogués fer la reconversió. Se pot tenir més barra?
L'alcaldia ja ha manifestat públicament su intenció de que una vez finalice la tramitació pondrà esa VPL en el mercat de l'alquiler. Por lo tanto, serán los futuros inquilinos, mal que a ustedes les pese, quienes deberán cumplir los requisitos de acceso a un UPL como beneficiarios.
Polèmica també pel conflicte col·lectiu de les educadores de 0 a 3 anys. La socialista Amanda Fernández ha acusat el govern de no fer res per resoldre'l, mentre que la consellera de Treball, Catalina Cabré, responsabilitza l'anterior executiu de les condicions de les treballadores.
El cost de vida de Sevilla i Balears és molt superior en el cost de vida de les altres comunitats autònomes. Per tant, necessitem un conveni autonòmic. I què ha fet vostè des de desembre ara? Res. Vostè, l'altre dia, en ses educadores 03, quan feia de TikToker, és conscient que s'estava manifestant en contra de vostè mateixa, en contra de les seves mesures, del seu govern, que és el govern d'en Pedro Sánchez.
Sergio Rodríguez de Vox ha criticat el suport del govern al Correllengua, una crítica que ha rebutjat el vicepresident Antoni Costa.
Me parece muy bien que usted defienda como yo la libertad de expresión y el derecho de esta gente a manifestarse, pero que les apoyen.
Vostès confonen defensar la llengua pròpia de les Illes Balears en ser independentistes o alguna cosa pareguda.
I també en matèria de llengua, Maria Ramon de Més per Mallorca i Marc Pons del PSIP s'han mostrat molt crítics amb la possibilitat que 200 puguin ser funcionaris de carrera sense comptar amb el requisit del català. El conseller Antoni Vera insisteix que no tindrà lloc fix fins que no coneguin la llengua.
És la castellanització progressiva de l'educació pública impulsada des del govern. Els vots marcant la política educativa i el PP executant-la.
M'està dient vostè que a la llarga no serà necessari que cap professional de Formentera hagi tenir coneixements de català?
Ja hi ha 200 que no tenen el requisit de català. Amb vostès també hi havia interins sense català. I això se fa perquè el que prima és que els alumnes tinguin professor. El problema és que tenim places on no tenim ni candidats per ser funcionaris.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des del Parlament. Doncs l'ús del català ha estat al centre d'un informe de la Universitat de les Illes i la Facultat d'Educació constata la necessitat de reforçar les competències lingüístiques dels futurs mestres i de fomentar l'ús social del català.
És el resultat d'una enquesta que s'ha fet a estudiants de Magisteri, Pedagogia i Ciències de l'Activitat Física. Si bé hi predominen clarament els perfils bilingües català-castellà i els catalanoparlants, són el 69% del total, la majoria troba que té més competències en castellà i reconeix que és l'idioma que més utilitza fora de l'àmbit acadèmic. Segons el vicedegà de la Facultat d'Educació, Llorenç Gelabert, el castellà guanya terreny al català cada vegada a més àmbits.
I això vol dir que està, d'alguna manera, relacionat amb els usos generalitats que veiem, que és una major presència cada vegada del castellà en l'àmbit social, també perquè s'estableix com a llengua no marcada, com a llengua, diríem, anònima, és la llengua de tothom, mentre que el català a poc es va residualitzant en uns àmbits concrets molt específics.
De moment, la UIB només ha fet i analitzat aquest estudi, però segons la degana d'Educació, Carme Pinya, la intenció és que serveixi per a millorar la formació que rep l'alumnat universitari i, per tant, siguin els millors professors possibles per a la realitat balear.
Ens agradaria que aquest document fos un document marc, que fos un document amb evidències sòlides, amb una metodologia rigorosa, ja ho veureu, amb unes dades recollides amb molta consistència, que ens permetés la posterior presa de decisions pedagògiques i curriculars.
Són les 2:18.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els forenses han assegurat que l'home que presumptament va assassinar la seva exsogra li va pegar una infinitat de cops que acabaran amb la vida de la dona. Es tracta d'uns fets que ocorreran a la colònia de Sant Jordi, a Mallorca, l'any 2024 i que aquest dia es jutgen a l'Audiència Provincial de Palma. Demà l'acusat està previst que declari davant els membres del Tribunal Jurat. Carme Moreno.
Els forenses han dit que la dona no es va poder defensar de les ferides patides a les costelles, la cara i la part cervical. Segons un dels guàrdies civils que ha declarat avui i que ha elaborat un informe pericial, l'única hipòtesi possible és que l'acusat atacàs la seva exsogra. I com a prova hi ha que a l'espardenya de l'home es trobaren restes genètiques i sang de la víctima. També ha declarat un altre metge que ha assegurat que l'acusat sap diferenciar perfectament entre el bé i el mal i que no pateix cap trastorn de salut mental. El fet que l'home begués, han dit, no justifica l'atac. Un informe detalla més que la dona era molt vulnerable per la malaltia que patia i la medicació que prenia. L'acusació particular, recordem-ho, sol·licita per l'home una pena de presó permanent, mentre que la fiscalia reclama 20 anys de presó pel delicte d'assassinat.
D'altra banda, la investigació de la Guàrdia Civil descarta agressió homòfoba en la baralla que va tenir lloc a Formentera i en què es va veure implicat l'actor d'una obra de teatre de caràcter LGTBI.
L'altra part, tot i que no ha fet pública la seva versió dels fets, també va formalitzar la denúncia davant la Benemèrita. Al·lega que també varen ser agredits i que varen patir lesions. Conclou així el cas sense detencions per considerar-se una baralla sense delicte d'odi. Ara s'han remès les diligències del cas al jutjat d'Eivissa.
I la Policia Nacional ha resolt 41 robatoris de rellotges de luxe amb violència. Alguns s'han comès a Palma i a Eivissa. Els agents, a més, han aconseguit detenir enguany 34 persones relacionades, Carme, amb aquests fets.
Sí, es tracta de persones que pertanyen presumptament a xarxes criminals itinerants especialitzades en aquest tipus de robatoris com a zones arreu de tot el territori espanyol, especialment a zones turístiques.
I ja s'ha restablert el servei telefònic dels serveis d'emergències de les Illes. Una pana en el sistema que ha afectat el 061, la policia i altres comandaments que depenen de comunicacions telefòniques, ha fet que l'1-2 hagi hagut de centralitzar avui totes les cridades per poder atendre el volum de peticions. S'ha reforçat la centraleta d'emergències amb treballadors del 061.
La pana, que ha estat a nivell de tot l'estat, ja ha estat arreglada. Com dèiem, d'aquesta manera el 061 ja pot atendre les telefonades de la ciutadania. Durant el dematí, l'1-2 ha hagut de centralitzar totes les demandes, com dèiem, sense incidències destacades.
Ho dèiem en titulars, el Suprem rebutja fer fixos els interins que no hagin aprovat unes oposicions, tot i que hagin superat el temps màxim que permet la normativa europea. L'alt tribunal es pronuncia així sobre l'abús de la temporalitat a l'administració després de conèixer els criteris que va fixar el Tribunal Europeu de Justícia. Encara més, la Sala Social considera que el pagament d'una indemnització és una mesura adequada per prevenir i reparar els abusos de la temporalitat.
L'alt tribunal rebutja, per tant, que adquirir la condició de fet sigui una conseqüència automàtica pel fet d'encadenar contractes temporals. Només ho podran ser aquells interins que hagin superat una oposició a un procés selectiu similar i no hagin aconseguit plaça. El Suprem argumenta que fer fixos als treballadors que no han passat un examen previ vulneraria els principis d'igualtat, mèrit i capacitat recollits a la Constitució i impediria l'accés a l'ocupació pública de la resta de ciutadans. Aquesta decisió es basa en el cas d'una treballadora que sí havia superat el seu procés selectiu i després d'anys de contractes precaris ara està reconeguda com a personal fix.
En els pròxims minuts està previst que comenci el Parlament el debat sobre la modificació de la llei de ports que preveu estendre dels 30 fins als 50 anys les concessions de clubs nàutics, una passa necessària avui dia, segons el gerent de la Federació de Clubs Nàutics de les Balears.
Això diu Rafael Palmer per garantir, per una altra banda, que les inversions que faci l'empresa adjudicatària es puguin amortitzar i, per altra, per garantir el bon servei que ofereixen les concessions consolidades amb el temps. Ho ha explicat a l'informatiu Matí.
Crec que s'ha de seguir en el mateix concessionari, això sí, amb unes condicions d'inversions, etc. I no arriscar-nos a anar a un concurs on la prima només és Canon i de resultats incerts. Però en veure ara mateix com hi ha hagut concessions, especialment a l'autoritat portuària, que no han estat capaços d'assumir el Canon.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Actualitzem quina és la darrera hora de la crisi sanitària de l'antivirus. Sanitat ha confirmat el positiu del passatger espanyol ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. que presenta símptomes. El pacient, que va desembarcar aquest diumenge del creuer Ondius a Tenerife, té febrícula i desaturació, tot i que es troba estable dins de la unitat d'aïllament d'alt nivell.
Per contra, els altres 13 passatgers espanyols en quarantena han donat negatiu en la segona PCR. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 11 el nombre de casos positius vinculats a aquest brot, tot i que Sanitat matisa que la xifra podria baixar a 10 després de confirmar-se el negatiu definitiu d'un ciutadà nord-americà que inicialment va ser considerat un positiu feble. L'OMS, finalment, ha fixat en 10, el 10 de maig com l'inici del període de quarantena, així que finalitzarà dia 21 de juny.
Tots els passatgers de l'Ondius són ja als seus països d'origen i el creuer va romp al port de Rotterdam.
Immediatament després de desembarcar els darrers ocupants, excepte els 27 membres de la tripulació i el cadàver de la dona alemanya, continuen a bord. Començaran les tasques de desinfecció del port i de tots els llocs que van estar en contacte amb els ocupants del vaixell. El capità del creuer ha publicat un vídeo a les xarxes socials per demanar que respecti la privacitat de les famílies i de la tripulació que roman dins del vaixell.
Acabada l'operació d'evacuació i repatriació dels passatgers del creuer, avui el president del govern espanyol ha rebut al Palau de la Moncloa el secretari general de l'OMS per fer un balanç del dispositiu. Pedro Sánchez ha assegurat que l'evacuació ha estat un èxit.
Debemos sentir el orgullo de ser españoles. Porque España cumple, siempre cumple, primero con los suyos, a los que atendemos, pero también con el resto del mundo a quienes socorremos. Algunos dirán que el episodio de Ondius caerá pronto en el olvido, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que va a ser recordado durante años, y lo va a ser porque es una realidad más de quienes somos.
Els pacients diagnosticats amb alguna malaltia de sensibilització central de caire neurològic, com ara la fibromiàlgia, la fatiga crònica o la sensibilitat química múltiple, reclamen que la investigació sigui transversal, és a dir, que hi hagi comunicació entre sistema sanitari, metges i investigació. És una petició que fa la presidenta de l'Associació Mallorquina que les agrupa, la MASC, just en el Dia Internacional per visibilitzar aquestes patologies. És Carme Soler.
L'investigació s'ha de bàsicament a terme a nivell hospitalari, però tipus universitari, és a dir, gent que acaba carrera, fan un equip. Hi ha equips que fa molt d'anys que estan fent investigacions, però aquestes investigacions se queden com atascades i no se nutreixen entre, diguéssim, ni el sistema metge amb elles ni viceversa.
Que sigui una malaltia invisible no significa que sigui inexistent. De fet, en aquests moments la prevalença és del 2,4% en la població adulta, però en ser una patologia infradiagnosticada, calculen que només a les illes hi ha desenes de milers de persones que la pateixen.
La fibromiàlgia, la fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple i l'electrohipersensibilitat estan interconnectades de manera que es poden patir de manera simultània, sigui quina sigui la casuística, diu Soler, són malalties incapacitants.
Tu sempre tens mal, però no en el mateix nivell. Llavors, la dependència que tu tens d'un cuidador, de la persona que està amb tu, no sempre està en el mateix nivell, però sí que és molt incapacitant i molt invalidant. Llavors, se manifesta també en brots, i quan tens aquests brots, llavors sí que és llit i poca cosa més, és 100%.
I d'altra banda, amb motiu del Dia Mundial de les Infermeres, avui a Palma, a l'Hospital de Son Llàtzer, hi ha una marató de donació de sang oberta a la ciutadania en general. La campanya es desenvolupa de manera ininterrompuda fins les 8 del vespre al hall de consultes externes de l'hospital i també al bus de donació. El Consell de Ministres ha aprovat la llei d'integritat del Sistema Nacional de Salut que blinda la gestió pública de la sanitat en detriment de models privats com el Quirón de Madrid o el Ribera Salut de la Comunitat Valenciana. El govern espanyol deroga d'aquesta manera la normativa que va impulsar l'executiu de José María Aznar el 97 i que va obrir la porta a la privatització de la gestió dels hospitals públics d'Espanya.
L'avantprojecte estableix un marc més restrictiu per a l'externalització dels serveis sanitaris i reforça el control de despeses dels models que ja estan privatitzats. L'objectiu és posar a fi a l'ànim de lucre que, segons l'executiu, desenvolupen aquests grans grups. A partir d'ara, la col·laboració público-privada passa a tenir un caràcter estrictament excepcional i només es donarà en casos en els quals no sigui possible la prestació directa per part del sistema públic. Mònica García ministra de Sanitat.
Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
Creix la pressió sobre el primer ministre britànic Keir Starmer després de la derrota del seu partit a les eleccions locals i municipals de la setmana passada.
Avui s'ha reunit amb els ministres del seu gabinet en una trobada que ha de ser decisiva. Les crítiques no li arriben només de fora, també de dins de la seva formació. 70 diputats del Partit Laborista li han exigit la dimissió.
En pocs segons arribem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. El quiosquet d'obra de la platja de Somoi a Capdepera ja és un munt de runes. Un equip d'operaris l'ha esbocat avui matí en compliment de la llei de costes. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Tenia una concessió antiga caducada de 2009 que no es podia renovar. El GOP va denunciar el 2024 l'explotació il·legal d'aquesta infraestructura. Llavors, el Ministeri va fer un requeriment a l'Ajuntament de Capdepera que s'ha materialitzat avui.
Les famílies de l'escola Son Pisà de Palma han abandonat la vaga i el 100% de l'alumnat ja assisteix a classe.
Amb tot, segueixen reclamant que s'aparti de la docència el professor condemnat per assetjament a un menor i que fa 22 dies que cobreix una baixa de tutor de quart de primària en aquest centre.
Bunyol ha estrenat avui tres rutes escolars noves per als alumnes de primària del poble.
L'objectiu és que els infants de l'escola Mestre Colom puguin anar a l'escola amb seguretat.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquestes hores ja trobem retencions en els principals accessos a Palma. Per la via de cintura, començant des de Can Valera fins a Sant Fusteret, trobaran tràfic lent. D'altra banda, trobaran retencions a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca. I també trobaran retencions a la carretera de Soia, sentit Palma, i tràfic lent a la carretera Valldemossa. La resta de carreteres troben tràfic fluid i sense incidències. Això és per ara, bon dia.
Gràcies, José Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars del quiosquet de la platja de Somoia de Cala Ratjada, ja és història. L'Ajuntament de Capdepera ha complert avui l'ordre de demolició dictada per la demarcació de costes. Ara fa un any, n'han passat 17 des de que es va acabar la concessió i incomplia la llei de costes.
El quiosquet d'obra de la platja de Somoia a Capdepera ja és un munt de runes. Un equip d'operaris ha esbocat avui matí aquesta infraestructura de principis dels anys 70 que no compleix l'actual llei de costes. Tenia una concessió antiga caducada de 2009 que no es podia renovar i els anys passaven sense tomar-lo. Davant això, el GOP va denunciar el 2024 la seva explotació il·legal. Llavors, el Ministeri va fer un requeriment a l'Ajuntament de Capdepera que s'ha materialitzat avui davant la sorpresa dels banyistes.
A mi me gusta mucho estar en un chiringuito y disfrutar, claro, estar a la playa con pies en la arena, pero por la naturaleza pienso que es mejor así.
Y hay muchos chiringuitos que se quitan, como en Calatorta.
L'Ajuntament ha destinat 48.000 euros a aquesta actuació. La idea és posar un quiosco nou que sigui desmuntable. Tindrà un màxim de 80 metres quadrats, comptant la terrassa.
Mentrestant, a la plana educativa, les famílies de l'escola Son Pisà de Palma han abandonat la vaga i el 100% de l'alumnat ja assisteix a classe. En tots segueixen reclamant que s'aparti de la docència el professor condemnat per assetjament a un menor i que fa 22 dies que cobreix una baixa de tutor de quart de primària en aquest centre.
Ara han traslladat la seva lluita a la plataforma Change.org. Segons ha explicat la presidenta de la PIMA, Verònica Fiol, han iniciat una recollida de signatures.
Hem agafat aquest lema que va iniciar Son Sardina de les nines i els nins primer sempre, i un poc el que volem és que s'acceleri aquesta reforma de Salopivi, o sigui, el que volem fer és un poquet d'exercir pressió social perquè se reforma, i una reforma express, i que abans de començar el següent curs, pues ja sigui gestida, i que no tornem a començar el curs i ens tornem a trobar de la mateixa manera.
Com dèiem, les famílies que aquestes setmanes no han duit les criatures a escola com a forma de protesta ja han abandonat la vaga i tothom assisteix a classe. Segons ha explicat Fiol, arribats en aquest punt han trobat que era el millor per als infants tant acadèmica com psicològicament.
S'havia de seguir temari i analitzant la situació pues, no podien deixar que els alumnes quedassin amb inferioritat de condicions respecte als alumnes de les altres escoles que estaven seguint els seus temaris amb normalitat. Llavors hem decidit no seguir fent accions al voltant del centre per donar-los un poc de tranquil·litat en els alumnes, intentar que ho puguin dur de la millor manera.
Miquel Roldán segueix sent el tutor del grup de quart i sempre té un mestre de suport dins l'aula, no com a mesura de protecció a l'alumnat, sinó per atendre la diversitat dins la classe.
I mentrestant, també 150 alumnes d'ESO del Col·legi La Salle de Palma han rebut avui un curs sobre seguretat viària, una activitat que fa 5 anys que imparteixen al centre diversos experts en la plataforma Plis. Consciència de l'ús del vehicle elèctric, de les bicicletes i dels patinets són alguns dels objectius principals per educar els conductors del futur.
Tenen 14 o 15 anys, alguns dels vehicles ja els coneixen i els condueixen, per a l'educació viària és àmplia i la circulació a les illes de cada vegada més complicada. Per això, mai és pres per començar a aprendre. José Carlos Rodríguez, de la plataforma Plis, ha ensenyat avui als alumnes de tercer d'ESO de La Salle com convertir-se en conductors responsables.
Practican con bicicletas, con patines, una serie de circuitos en los que hacen pruebas y luego lo que queremos es concienciarles de lo que es un vehículo eléctrico y sobre todo un camión, para que vean lo que supone. Les subimos al camión, que les encanta, y así pueden ver cómo lo ve un conductor de un camión desde su perspectiva.
Segons explica el centre, el curs d'educació viària de Plis és una activitat molt ben rebuda pels alumnes que també els ha permès veure quines són les conseqüències de conduir malament tant un cotxe com un patinet. Escolta'm, na Kaila i en David.
Hi ha gent que sí i hi ha gent que va com un loco per el carrer i fa por. Home, jo m'agradaria anar bé per el carrer i que la gent se senti segura.
Depèn si ho saps usar i vas amb seguretat, amb totes les normes, doncs crec que sí, però si hi ha gent que no es respecta molt i posa en perill la seva vida i de les altres.
De fet, baixar l'índex de sinistralitat de mobilitat personal és un dels objectius d'aquest curs, ja que és un dels principals problemes a les carreteres en l'actualitat.
D'altra banda, Bunyol ha estrenat avui 3 rutes escolars noves per als alumnes de primària del poble. L'objectiu és que els infants de l'escola Mestre Colom puguin anar a l'escola en seguretat.
Els gegants del poble, Mateu, na Bàrbara i na Blanqueta, donen nom a les 3 rutes escolars del municipi que s'han estrenat avui matí amb una gran afluència d'infants de primària de l'escola Mestre Colom. Ma Pujol és la presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes i Antònia Mulet, la directora de l'escola.
Tiu dos, bàsicament, reduir el nombre de cotxes que passen per punts negres de certes zones i fomentar l'autonomia i que els nostres infants ocupin els carrers.
Els petits sí que els demanen que pugin acompanyat de qualque familiar, però els grans sí que se'n poden beneficiar pràcticament tots els de primària.
Dues de les rutes, la de Mateu i la de na Bàrbara, conflueixen a la plaça de Bunyola i des d'allà continuen de manera conjunta fins a l'escola. Joan Oliver és el policia tutor del municipi.
Tots són avantatges. Carrer Esteat, que això ja ho han agraït moltíssimes nens, per anar per la calçada, tranquils, que no hi ha cap cotxe que mos pugui venir, i aquest tramo de carrer que pugui anar cap a l'escola amb una seguretat.
Les 3 rutes escolars s'han consensuat en tota la comunitat escolar i s'han iniciat ara com a prova pilot per avaluar-ne el funcionament i veure si s'han d'introduir modificacions en el seu funcionament de cara al curs vinent. Maria Antònia Serralta és la batlessa.
Esperem que el dia a dia faci que això
s'ompli de nens, que cada vegada en venguin més i res, crec que serà una cosa molt bona per Bunyola.
Les rutes escolars de Bunyola funcionaran a primera hora del matí i també a primera hora de l'hora baixa per cobrir les dues entrades diàries dels infants a l'escola.
2:39, canviem de qüestió. Manacor s'ha declarat zona de mercat residencial tensat. Així ho va decidir el ple ordinari celebrat ahir vespre amb els vots en contra de PP i Vox.
Amb l'aprovació d'aquesta iniciativa, la institució municipal demana al govern de Marga Proens que faci tot el que estigui al seu abast per topar el preu del lloguer al municipi. Maria Antònia Sansó, portaveu del PP, i Núria Hinojosa, delegada d'Urbanisme del Consistori.
Fem més vivendes en el municipi de Manacor i d'aquesta manera augmentem l'oferta i d'aquesta manera s'estabilitzen els preus del lloguer. Això és el que nosaltres pensem des del Partit Popular.
Manacor pugui ser declarat zona de mercat residencial tensionat i això ho fem amb un únic objectiu, que és frenar aquest increment de preus totalment desorbitat que hem evidenciat aquests darrers 5 anys.
Parlem ara d'un sector que intenta sobreviure en temps d'immediatesa amb un ofici que requereix dedicació i paciència. Els margers s'enfronten a una falta de relleu generacional des de fa molts anys després del tancament de les escoles d'aquest ofici en els anys 2000. Ara, la Conselleria d'Educació posarà en marxa els nous estudis de certificat professional de construcció en pedra seca, però el sector no veu clar que aquesta sigui la solució.
Serà a partir del curs que ve i és una titulació oficial i única que respon a les demandes històriques del gremi. En tot, els veterans de l'ofici continuen apostant per les escoles de margers com a primera opció. Un altre dels problemes que destaquen és l'intrusisme en l'obra pública. Ho explica Lluc Mir, president del gremi de margers de Mallorca.
I fa ja, jo te diria, uns 30-35 anys que les empreses d'obra pública a Mallorca no tenen margers en plantilla. Tenen gent que vora una pedra amb un altre, que no tenen cap formació, en els quals no se li exigeix que tinguin cap formació, ni per part de l'empresa ni per part de l'administració. Llavors, el problema greu el veiem aquí, perquè estem xerrant de moltíssims de milions d'euros anuals destinats a fer unes parets que no tenen res a veure amb la tradició mallorquina, que degoten ciment de per tot costats, que no respecten la tècnica.
Declaracions de Mir al programa El Dia. En aquest sentit, els margers reclamen a l'administració que l'obra pública compleixi uns mínims de qualitat per a la preservació de la construcció de pedra en sac.
I també destacam que l'Ajuntament de Felanitx ha posat en marxa la campanya La Compra Local Té Regal, una iniciativa per promoure les compres a l'estadi unit del municipi i donar un impuls a l'activitat del teixit econòmic local.
La campanya consisteix en un sistema de segells que es podran aconseguir en compres als establiments participants per un import mínim de 5 euros. Els fulletons de participació es poden aconseguir als comerços adherits. Una vegada completats els segells de 6 establiments diferents, les persones interessades podran recollir una bossa de tela reutilitzable amb una selecció de producte elaborat al municipi de Felanitx. El regidor de Comerç és Rafael Rubio.
En vez de fer un regal, el que en premiarem seran amb unes bosses de producte local, de producte fet a Felanitx, no? I això ve doncs, de vi, mel, gelat, embotits, guilletes, pa i diferents productes, oli, que se produeixen aquí, que fan productors locals, i aquestes bosses tindran un valor de mercat de 25-30 euros.
La campanya estarà activa des d'aquesta setmana fins al 30 de juny o fins a que s'esgotin les unitats disponibles.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ja ho sentiu, Sóller va viure ahir al Firó, possiblement el moment més esperat de l'any, però de 8.000 persones van viure aquesta celebració que commemora les batalles entre moros i cristians de l'any 1561, una festa que va concloure a la plaça de la Constitució en la proclama de la victòria dels sollerics per part del capità Gelats.
Mentre el món sigui mort, seguit girant dins història, que els sollerics aquest dia aconseguirem honor i glòria!
La proclama de la victòria amb el cant final de la Balanguera.
Una balanguera interpretada a les portes de l'Ajuntament i especialment teatralitzada, un fet que la va fer molt més sentida per la gent que gaudia del final de la festa. Deixaven enrere una jornada de pólvora, petards i els vestits de pagès i de senyor i de l'època, i per suposat, el dels moros.
Anant vestides de les pagès de la feina.
Sí, millor, i sempre moros i sempre amunt.
Una festa que els sollerics i solleriques viuen amb emoció i amb eufòria, que recrea la victòria del poble enfront dels sarraïns ara fa 465 anys i que d'alguna manera manté vives les tradicions. Com més anys passen, expliquen els participants, més orgull.
Cada any és millor. És una locura tot. Esperant tot l'any aquest dia.
La veritat que molta il·lusió, perquè una tàctica sollerica i jo, que per exemple, si ven, que som cosidores fa 9 anys, però l'ha vist amb molta il·lusió, molts sentiments. La veritat que és una cosa que ja naixem amb aquest sentiment. És una cosa molt grossa.
I un darrer punt, perquè el castell de Cap de Pere ja llueix els nous escuts que decoren la murada pel mercat medieval, que se celebrarà aquest cap de setmana. Enguany el recinte incorpora un nombre elevat de peces noves elaborades per centres educatius i també espais comunitaris del municipi. D'aquesta manera, arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vesa Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem en titulars, el Mallorca visitarà demà el Getafe en una jornada decisiva per la permanència.
Avui s'encetarà la jornada 36, una jornada vital pel que fa a la lluita per a la salvació del Mallorca a primera divisió. Els vermells, que depenen d'ells mateixos, cercaran sumar 3 punts demà al camp del Getafe per acostar-se a l'objectiu. Sentim Martín de Michelis.
També aprovecho para mandarle un saludo a su entrenador, a Guillermo, el Oviedo, que intentó hasta último momento y ya no tiene más desde la matemática. Nosotros las tenemos y dependemos de nosotros y nos enfocamos en nosotros. Así que con naturalidad, con alegría, con felicidad, con responsabilidad, eso desde ya. Por eso nos hemos dado libre, nos hemos entrenado rápido, hemos almorzado todos juntos. Convivimos y de eso se trata esta profesión.
Com sentíem, l'Oviedo ja és matemàticament equip de segona divisió. Això després de l'empat a 1 a nit entre Rayo Vallecano i Girona. Amb aquest resultat, el Girona empata amb el Mallorca amb 39 punts i el Rayo suma 43 i està virtualment salvat. I avui juguen dos rivals directes del Mallorca. El Llevant visitarà les 7 del camp del Celta. Si el conjunt valencià guanya, dormirà fora del descens. I a les 8 del vespre, l'Elx jugarà a Sevilla contra el Betis. Els alacantins tenen 39 punts, els mateixos que l'equip mallorquinista. Tot i centrar-se en ells mateixos, la situació d'aquest final de temporada genera tensions que De Michelis explica com rebaixen.
Humanos, muy humanos. La verdad que tengo un grupo de jugadores muy, muy humildes, muy cercanos, hay poco ego. Entonces tratamos de convivir, terminan los entrenamientos, todos se quedan en grupo charlando, conversando, nos acercamos. Y creo que desde ahí uno puede ir facilitando las cosas, quitando las tensiones con la naturalidad de la que hay que vivir esta profesión.
L'equip ha fet avui matí el darrer entrenament i De Michelis està pendent de l'estat físic de Pablo Torre i Mojica, tot i que tots dos han entrat a la convocatòria. El tècnic argentí recupera Pablo Maffeo després de complir sanció, però té la baixa segura de Samu Costa sancionat, a més de les baixes ja sabudes de Raillo, Mateu Josef, Kalumba, Beristrom, Jan Sales i Cumbula.
Me ocupan las nuestras, que tenemos y varias. El otro día han salido 3 jugadores acalambrados. Nosotros hemos tenido la baja de Raillo, de Mateo Josep, de Justin. Nos fueron tocando diferentes tipos de lesiones y nunca pusimos excusas y tampoco las vamos a poner ahora. Somos los que somos y con los que somos vamos a ir a competir bien.
I pel que fa al rival, jugar de manera intel·ligent serà la clau per guanyar a un Getafe molt rocós en defensa.
Entre todos tenemos que ser inteligentes y poner esa calma para hacer un partido inteligente. Sabemos que vamos a enfrentar un equipo que de local es el equipo que más corta, que menos tiempo neto se juega ahí. Entonces, bueno, hay que tratar de salir de ese juego de ellos y tratar de buscar lo nuestro para ir en busca de lo que nosotros queremos.
Per la seva banda, l'equip madrileny arriba a la cita de demà amb 45 punts i amb possibilitats de classificar-se per jugar a competició europea. José Bordalás és el tècnic del Getafe.
Nosotros también nos jugamos mucho y queremos darle una alegría a nuestra afición porque han estado todo el año apoyando al equipo, han estado en los momentos difíciles y tenemos que ser agradecidos y tenemos que demostrar que el equipo sigue manteniendo esa ambición que ha tenido durante toda la temporada.
L'àrbitre del partit de demà serà Martínez Munuera i el VAR serà Figueroa Vázquez. A més, ja saben l'horari de la darrera jornada de Lliga, una jornada que també serà unificada. El Mallorca-Oviedo jugarà el dissabte 23 de maig a les 9 del vespre. I demà, el Getafe-Mallorca en directe a Vetra Ràdio.
Falten 3 jornades. Una permanència en joc.
És el que a tots ens ocupa la mente.
Dimecres a les 7:30 viu amb Esports 3 en joc la prèvia, el partit i el postpartit del Getafe Real Mallorca.
Mi equipo va a ir a ganar a Getafe.
En directe des del Coliseum.
Te lo puedo recontra asegurar.
L'emoció de la recta final de la Lliga de Primera Divisió. A IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I dependen de ustedes.
Més primera divisió, Marta, perquè ahir el campió de Lliga, el Barça, va celebrar el seu títol. El club blaugrana va fer la seva ja tradicional rua per als carrers de Barcelona amb milers de culers celebrant el títol. És la segona Lliga consecutiva que aconsegueix l'equip català, la 29 de la seva història. Sentim Lamine Yamal.
És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Sí, tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però ara estem disfrutant molt.
El Barça té demà compromís de Lliga i un partit que interessa i molt al Mallorca. L'equip de Hansi Flick visitarà l'Alavés, equip que marca la zona de descens. Més futbol. La primera federació, la UD Eivissa, afronta la recta final de Lliga lluitant per la salvació. I la fortalesa mental de la UD està clarament en dubte una vegada més, en una altra setmana clau per intentar fermar la permanència de manera matemàtica. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Dependre d'un mateix, una responsabilitat difícil d'assumir per part de la plantilla de la UD Eivissa. Tot el que suposi un plantejament previ per assolir un objectiu més o menys definitiu suposa una llosa difícil de llevar quan l'equip rep un cop en forma de gol als partits. A falta de 6 punts per disputar-se, l'Eivissa encara té 4 d'avantatge sobre el descens, però venen 2 rivals molt complicats que lluiten pel play-off, Cartagena i Europa. Miguel Álvarez, com ha destacat després del darrer partit, sap que de nou es pot torçar tot.
Una vez más se torce todo en muy pocos minutos, se torce todo y te lleva todo pues un poco a lo que ha sucedido, ¿no? De perder el partido. Yo creo que hemos jugado 45 minutos hasta el gol, creo que hemos sido muy superiores en todo, en transiciones, en ocasiones de gol, en tener el balón, en todo. Lo que pasa es que esto de fútbol va de eficacia, va de certeza, va de áreas, de acabar las áreas.
Si guanya dissabte a les 9 del vespre a Camises al Cartagena, l'Eivissa estarà salvat. Aquesta frase senzilla i matemàtica és la que han d'afrontar mentalment uns jugadors que han vist devaluada clarament la seva competitivitat aquest curs.
La UD cerca la salvació a una categoria on volen jugar l'Atlètic Balears i el Poblense. El pròxim diumenge a les 12 del matí el conjunt blanc i blau i el Poblé cercaran-se a la final per l'ascens a Primera Federació. Tots dos jugaran davant la seva afició per fer bones les victòries aconseguides el passat cap de setmana a domicili. Recordem, l'Atlètic Balears va guanyar per 0-3 el Coruixo i el Poblense per 0-1 el Numància. A Sa Pobla volen omplir el municipal i per això des d'avui ja estan a la venda les entrades a les oficines del club. La venda general té un preu de 20 euros, 10 euros pels socis i jubilats i gratuït per nins i nines fins als 16 anys. Tots dos partits els podreu seguir en directe, serà diumenge a les 12 del matí aquí a IB3 Ràdio.
En bàsquet ja és oficial, Alberto Antuña serà l'entrenador de l'Azul Marino en l'estrena de l'equip mallorquí a la Lliga Femenina.
El tècnic murcià ha renovat el seu contracte amb el conjunt de Somos per una temporada més. Antuña, de 34 anys, ha aconseguit l'ascens de categoria després de completar la fase regular de la Lliga Challenge amb un balanç de 29 victòries i tan sols una derrota. I també en bàsquet, a la màxima categoria masculina, hi vol jugar precisament la temporada que ve, L'Èstia Menorca, el conjunt menorquí, visitarà dijous l'Eima Corunya en el primer dels 5 partits del play-off d'ascens a la ACB. Sentim el director general de l'Èstia, és Miqui Ortiz.
Amb molta il·lusió, sí. Ha estat una temporada de molta feina, amb uns resultats que aquesta vegada sí que ens han acompanyat i amb ganes de jugar per primera vegada aquests play-offs d'ascens ACB com a entitat.
Pel que fa al rival, l'Èstia de Menorca no ha aconseguit guanyar en Lliga Regular l'Eima Corunya, però des del club confien en poder superar el conjunt gallec.
I és final ara mateix, estem xerrant d'uns play-offs d'ascens ACB. Jo crec que, independentment de com el Leima s'ha mostrat durant tota la temporada, que ha estat a un nivell altíssim, pues crec que nosaltres el que hem de fer és trobar la millor versió de cada jugador i després a nivell esportiu que tot surti bé, no?
I acabam amb un apunt de vòlei.
La Barca de Menorca ha anunciat avui la renovació de la seva col·locadora, Marina Saucedo. La jugadora de 34 anys complirà així la seva tercera temporada a Ciutadella.
Gràcies, Marta. En pocs segons, les 2:55 minuts. Fins aquí els esports. Ara obrim Crònica Cultural.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Enmig del Centre Històric de Palma, al carrer de l'Almudaina, a Can Bordils, a l'Arxiu Municipal de Cort, hi podem trobar a partir d'avui un viatge al passat, però des del present. Parlem de l'exposició Miquel Salom i els pioners de la fotografia, que s'inclou en el context del Mallorca Fotofest i que ens ofereix Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Imatges nascudes d'una tècnica centenària.
Sí, parlem del col·lodió humit. És una manera de fer gairebé primitiva, celebra enguany 175 anys i que suposa un repte tant pel creador com pels espectadors contemporanis. Pels artistes, perquè, entre d'altres coses, han de dur al laboratori allà on fan feina i s'han d'omplir de paciència i de coneixements. Ho sap molt bé Miquel Salom, que fa 15 anys que s'hi dedica.
Pensava que són 23 passos processals, però com que intervé la química i la llum, aquest procés només era sensible a la llum ultravioleta. Per exemple, una rosa, ho veu negre i és vermella. Per què? Perquè és vermell, no el veu, i molt de color no el veu. Llavors, la sensibilitat de la placa està entre 0,5 i 1 ASA. Les càmeres modernes a 6.000, a 12.000, a 30.000.
Però dèiem que aquests instants capturats impliquen un sobreesforç també pels espectadors, amb una manera de fer, de viure, gens acostumada als blancs i als negres impurs, a la mescladissa amb el sípia o a l'aparició del platejat. Les obres de Salom ens forcen a mirar d'una altra manera.
És un món que no té res a veure en el moment d'avui en dia, en tots els sentits, tant en el polític, en el social, en la realitat de les persones, en la mentalitat, en la comunicació. Tot va evolucionar en part gràcies a aquesta tècnica.
A banda de les imatges, la mostra ofereix també diversos materials que expliquen la seva evolució, així com càmeres d'època, documentació històrica i material fotogràfic original. La mostra restarà oberta fins al 28 d'agost.
I d'exposició, Sandra, interrogant l'espectador sobre els límits de la pintura, en poc més de 15 dies es presentarà a la Llotja de Palma Arrels, una intervenció de la reconeguda artista internacional Caterina Grosse, que proposa un diàleg sense precedents entre pintura, història i espai en un dels edificis referencials de les Balears.
I com dèiem, s'inaugurarà dia 27, que serà quan ja s'haurà acabat aquesta intervenció site específic. Això vol dir una feina pensada i feta expressament per aquest edifici, que vol ser un exemple d'integració entre instal·lació i arquitectura. Una proposta que, segons el seu comissari, el també director d'Esbaluar Museu, David Barro, no deixarà indiferent ningú.
És una ocasió absolutament única, una exposición de estas que estoy seguro que quedará en la memoria colectiva de todos los ciudadanos baleares, pero también del universo artístico internacional.
Així l'espai deixarà de ser només una superfície per actuar perquè tot, explica Barro, serà pintura.
Todo se va a transformar en una superficie pictórica y las cuatro naves y sus seis columnas helicoidales sin base ni capitel, bueno, conjugadas con un árbol que se introduce en la exposición y que ya hace horizontal, bueno, pues se va a convertir en un auténtico paisaje que nos va a ayudar a comprender que la pintura ha desbordado el marco y a entender que dialoga con las raíces de la pintura, pero también con las raíces de la loggia.
En parlarem de tot plegat, d'aquesta mostra que està coproduïda pel govern de les Illes Balears i es Baluar Museu.
I un enorme cartell en blanc i negre de Thelma i Louise, de Susan Sarandon i Gina Davis, 35 anys després de la seva estrena a la Croisette, dona avui capvespre la benvinguda als participants del Festival de Canes. Una edició, la 79, que arrenca aquest vespre, marcada per una presència espanyola sense precedents i amb l'absència destacada dels grans estudis de Hollywood per primera vegada en anys.
Sí, dèiem, però, que és històrica aquesta edició perquè per primera vegada tres llargmetratges espanyols competeixen per la Palma d'Or d'aquest certamen francès. Serà també gràcies a Accent Balear, gràcies a la participació de l'actriu mallorquina Victoria Luengo, una de les protagonistes del Ser Querido, el nou film de Rodrigo Sorogoyen, que competirà per la Palma d'Or. Ho farà amb Amarga Navidad de Pedro Almodóvar i també amb La Bola Negra de Javier Ambrosi i Javier Calvo, que s'estrenaran el mes d'octubre. La presència espanyola també s'estén a altres seccions del festival.